943-1753 a la remissió. Ara parlem de literatura. Amb aquests dies tan llargs es pot aprofitar molt bé el temps per reprendre doncs, una lectura abandonada o bé anar a la llibreria del poble i comprar doncs, un bon llibre. Si no sabeu quin, no us preocupeu perquè avui tenim amb nosaltres a Jaume Cristòfol Pons Alorda, nascut a Caimari, Mallorca. És un escriptor, traductor, editor i professor d'escriptura creativa i ha estat reconegut amb nombrosos premis com el Premi Ciutat de Tarragona i el Premi d'Art Jove. El tenim al telèfon per recomanar-nos algunes lectures. Bon dia, Jaume.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns avui i ajudar-nos a escollir un bon llibre per l'estiu.
Moltes gràcies a vosaltres. És un plaer continuar difonent amb passió la bona literatura i, a més, aprofitant que en l'estiu tenim més temps.
Efectivament. Quin llibre podríem llegir ara amb aquests dies de sol, amb aquests dies de platja? També com que ve de gust no? tenir lectures doncs, una mica relacionades amb aquestes temàtiques. No sé si tens alguna recomanació en aquest sentit.
Sí, la veritat és que en tenc unes quantes i a més de diferents gèneres. Per començar, molta gent sempre diu que en el dia a dia no té temps per llegir poesia. I jo he dit, bé, potser en l'estiu és un molt bon moment per tal d'enfrontar-se fins i tot a obres completes, a poesies completes. I aprofitant que enguany és el centenari de naixement d'en Josep Maria Llompart, de qui celebram precisament que fa 100 anys mos va començar a il·luminar la seva tasca, recomano moltíssim la seva poesia completa publicada a Gaia Editor. A més, la gent que diu, no, és que a mi la poesia me sembla molt complicada, molt complexa, resulta que en Llompart és un poeta molt accessible, que té molts estils, té estils, per exemple, més irònics, més càustics, com és de confessions i històries d'un adolescent de casa bona, però també té aquesta vessant més mística, més elevada, com de Jerusalem, i després també té moments misteriosos i hipnòtics, com és de Mandràgola. Per tant, jo crec que és un poeta molt eclèctic i que tothom podrà trobar un poema que li agradi que sigui significatiu. I a més, aprofitam que enguany precisament en Llompart està sent celebrat i commemorat en diferents efemèrides per tots els països catalans, jo crec que és una excusa perfecta per llegir i qui no l'hagi llegida per rellegir la seva poesia, que va ser la seva obra i contribució més important.
Per la gent doncs, que no està molt avesada a la poesia, consideres que és una bona lectura, per exemple?
Sí, la veritat és que sí, perquè en Llompart, com que va sobrecultivar moltes veus, hi havia, per exemple, moments que era més prosaic, quan parlava de la seva família, després també hi havia moments que era com més musical, o sigui, crec que és una molt bona porta d'entrada. Jo que enguany he estat treballant constantment com a comissari i anar fent diferents recitals, la gent ha pogut descobrir a través dels actes com ha anat organitzant un poeta diferent, perquè la gent s'havia creat una imatge d'en Llompart com a poeta messiànic, com a poeta complicat, o directament com una persona sobretot vinculada amb elements culturals i polítics, però jo crec que hem de defensar que en Llompart el més important que m'ho va donar la poesia. I a més, com a poeta, jo crec que va ser prou hàbil sempre com per trobar diferents maneres d'acostar-se a la gent i de demostrar la gran riquesa que tenim de la poesia en llengua catalana.
Et volia fer una pregunta doncs, més relacionada amb la teva professió. No sé si algun cop has traduït poesia.
Sí, la veritat és que és una de les meves tasques perquè he traduït poetes com en Walt Whitman, com en William Wordsworth, com en Elizabeth Bishop, i és complicat. De fet, hi ha poetes com en Robert Frost que diu que poesia és el que se perd en la traducció, però jo el que dic és que en català tenim una gran expressió que és que traduir no és trair, traduir és triar. I per tant el que hem de fer és aquelles coses que funcionen amb una llengua, adaptar-les a un altre codi lingüístic, en aquest cas jo ho faig, a la nostra llengua catalana.
Clar, és que ha de ser com, diguem, per traduir una mica el més complicat, no?, la poesia, perquè hi ha les rimes, hi ha els ritmes, no?
Sí, però de tota manera hi ha dues aproximacions a la traducció. Se pot traduir en fons o en forma. En forma, per exemple, és intentar mantenir la rima, i la musicalitat. Coses com, per exemple, com en Josep Maria de Sagarra quan va traduir la Divina Comèdia d'en Dante. Tot i que després hi ha hagut investigadors com en Joan Francesc Mira que diuen que en el final hi ha un 35, un 40% de les fórmules d'en Sagarra que s'ho inventen per cercar la música. Jo soc més de traduir els fons, el missatge, encara que això signifiqui renunciar a certs recursos expressius, com sa rima o com sa mètrica, perquè la gent pugui aproximar-se a aquell poema. A més, m'agraden les edicions bilingües, perquè pots veure l'original i a un costat pots veure el que significa. Per tant, tu ja pots fer una lectura intentant veure quins són aquells moments en què pot ser ja rima aquí i ja rima allà, i, però com a mínim tens el sentit. I després hi ha aquelles traduccions que són molt complicades, que ho hem vist, per exemple, en persones com en Gerard Vergés, en Joan Sallent, que tradueixen els fons i aconsegueixen mantenir la forma la majoria de vegades. Que aquests casos són absolutament admirables.
La veritat que sí. Bé, tenim aquest llibre primer, Poesia completa de Llompart. Quines altres lectures ens recomanes?
Mira, enguany ha estat en Llompart, és el centenari del seu naixement, però resulta que l'any que ve serà el centenari de naixement d'un altre escriptor il·lustre, en aquest cas de Santanyí, a Mallorca, que és en Blai Bonet. I a més, en Blai Bonet, a més de ser poeta, a més de ser una persona molt vinculada a fer articles i xerrades i ponències i espectaculars trobades públiques, va ser un gran novel·lista. Un novel·lista que en els darrers anys s'ha reivindicat cada vegada més perquè s'ha demostrat que moltes de les seves tècniques eren pioneres i s'acostaven més a la postmodernitat que no quan les va començar a escriure, perquè ell tenia una herència de la literatura universal, agafant referents com d'en Faulkner, d'en Virginia Woolf i d'elements de la literatura hispanoamericana. Com per exemple en Camilo José Cela, per una banda, que el tenia molt a prop, amb qui va col·laborar a la revista Papeles de Son Armadans, però evidentment aquí també hi ha una gran influència d'escriptors cubans, sud-americans, que és absolutament brutal, com en José Lezama Lima, que és una gran referència per ell. I per tant jo recomano aquest estiu llegir una lectura molt refrescant i molt potent, que és la primera novel·la d'en Blai Bonet, que és El mar, que a més fa poc ha estat recuperada per Club Editor amb una edició final i definitiva que recupera capítols que per sa censura no havien acabat sortint en el seu moment en els anys 60. I per tant, El mar és una història tòrrida, però també escrita amb un gran lirisme, i més que una novel·la poètica o una novel·la lírica, podríem dir que és una gran novel·la poema, que mos mostra la història d'uns personatges tancats en un sanatori, com per exemple els qui protagonitzen La muntanya màgica d'en Thomas Mann, i a partir d'aquí veure l'existència d'una manera nova, refugiant i poderosa.
Molt bé. Entenc que quin és, diguem, en aquest sanatori, quin és després com el repte d'aquests personatges?
Mira, precisament, quan tu tens un espai tan tancat i l'has de desenvolupar amb una novel·la, és un repte, perquè dius, home, sí, una vegada ja has descrit el sanatori, que pots fer? I això és l'interessant d'en Blai Bonet, que sempre trobava maneres esquives de fugir. Un dels recursos que fa servir, per exemple, és no només que surten del sanatori en determinats moments creant punts de gir sorprenents que dius, Déu meu, està passant això, sinó també que té una mirada cap a l'exterior. Per això en El mar és tan important tots aquells instants que hi ha referències a les finestres d'aquests adolescents que estan tancats i que miren cap enfora, veure aquesta vida que se'ls escapa, tancats en el sanatori, també en els miralls, hi ha referències en els miralls que són molt interessants i ja entren dintre del mite de Narcís i del narcisisme, i en el final també el que té de virtuós en Blai Bonet és que sí que és vera que és un espai tancat, però com que mos dona ses veus d'una trentena de personatges diferents, cada capítol és un personatge que explica sa història, veient des de diferents prismes i punts de vista, i això aconsegueix una amplificació de sa història. I això fa que sigui un llibre que té diferents veus, diferents estils, però també diferents possibilitats d'explicar uns esdeveniments que mos acaben colpint per sa seva intensitat.
No sé si sabem des del primer moment per què aquestes persones estan tancades o es va descobrir un poc a poc.
Mira, el que passa és que hi ha un crim, i el crim se va descobrint a poc, però des del principi sabem que aquests adolescents estan tancats perquè després de la Guerra Civil, durant la primera postguerra, per culpa de la manca de medicaments i d'alimentacions molt deficitàries, patien tuberculosi. I per tant també es veure tots uns personatges que pateixen aquesta malaltia, cosa que entra en contacte amb altres referents de la literatura universal, com per exemple en Thomas Bernhard, un escriptor austríac que la seva autobiografia parla de quan també el varen tancar dintre d'un sanatori perquè va tenir problemes en els pulmons. I per tant, doncs això, estan tancats aquí per aquests condicionaments físics, però això transcendeix, no és només l'anècdota, una anècdota que fins i tot en Blai Bonnet també va viure en primera persona, no és una novel·la d'autoficció, no és una novel·la autobiogràfica en aquest cas, però sí que és veritat que un element que va patir en Blai Bonnet a la seva vida, la seva adolescència, ell el transforma en una categoria universal, i per això el Marc, aquesta novel·la que recoman com a segona lectura d'estiu, crec que pot arribar a ser tan interessant.
Sobre aquest El mar de Blai Bonnet, no sé si el lector quan el llegeix té aquesta sensació una mica angoixosa d'estar tancat i no poder sortir.
Precisament, com que en molts instants se genera aquesta tensió, però d'altres, jo crec que és un molt bon llibre d'estiu. Perquè, clar, Ruta, que tu estàs allà llegint allò, t'està generant una tensió, un nervi, un interès, com si fos un thriller, i a la qual quasi quan ho deixes dius, mira, me'n vaig a fer un cafico. I per tant, jo crec que... Jo sóc una mica sadomasoquista amb les lectures. Perquè a sa vida ja patim prou, en el sentit de dir, hem de veure que... a sa vida estem molt millor que amb sa ficció. I en aquest sentit, llegir aquest tipus de novel·les molt reconcilia una mica amb la nostra existència i deim, no estem tan malament.
És que mira, justament quan m'has parlat d'aquest tancament en el sanatori fa poc que vas llegir assaig sobre la ceguera de... com es diu?
D'en Saramago.
I em provocava molt aquesta sensació una mica... angoixosa, no? De no poder sortir d'un lloc i de veure doncs, tot el que passa allà tancats.
Exacte. Sí.
Què més?
Mira, ara hem parlat de poesia, en Manlló en part, hem parlat de narrativa, la primera novel·la d'en Blai Bonnet, El mar, recomanaré teatre.
Molt
també.
Bé.
I aquest teatre té a veure amb una estrena recent. I és que aquí a Barcelona s'ha estrenat amb molt d'èxit a la Biblioteca de Catalunya, on hi ha la companyia de teatre La Perla 29, dirigida per Núria Brogi, un nou muntatge de La Tempesta de Shakespeare. A més, és segurament una de les obres més estimades d'Esbart que va néixer a Stratford-upon-Avon, perquè resulta que és molt estranya, és molt misteriosa. I a més, té aquesta cosa de ser la darrera obra de teatre que va escriure ell. És com el seu comiat del món del teatre i de les lletres. I aquest comiat se reflecteix amb el personatge principal, en Pròsper, que fa un discurs final en què abandona el poder de la màgia de les paraules, que és absolutament vibrant. Com que és una obra molt complexa, molt fantasiosa, amb personatges màgics, sempre és molt difícil fer un muntatge de la tempesta, però sembla ser que a través de la senzillesa i a través d'una posada en escena molt crua, han aconseguit transmetre l'esperit de Shakespeare com poques vegades. Per tant, és una molt bona excusa aquest nou muntatge que ha tingut tant d'èxit que s'allargarà aquesta tardor i les persones que vulguin venir aquí al Principat, a Barcelona, ara tenen una bona excusa. I per tant, jo recomano a tothom que rellegeixi aquesta obra que ha influenciat milers i milers d'artistes al llarg de la història de la humanitat. Per exemple, ara mateix s'acaba d'estrenar a Netflix la segona temporada de Sandman, una sèrie basada en unes novel·les còmiques creades per en Neil Gaiman. Doncs resulta que un dels fonaments de l'escriptura de tota la saga de Sandman és una referència a la tempesta de Shakespeare. I amb aquest exemple en podrien trobar molts més, com per exemple la poesia d'en Joan Vinyoldi, que en el final de la seva vida se va identificar amb en Pròsper i se sentia com aquest pastor d'ànimes i parlava de la seva relació amb altres esperits com Ariel, que és un d'aquests esperits màgics que fa acte d'aparició, un dels personatges més preciosos de Shakespeare. I per tant, jo recomano que tenim en català dues traduccions de La Tempesta de Shakespeare que són fantàstiques, la primera a cura de Salvador Oliva i la segona a cura de Miquel Desclot. I per tant, jo crec que és una oportunitat fantàstica per rellegir un d'aquests clàssics moderníssims, que tot i que se va publicar al segle XVII, i se va representar en aquella època, encara ara mos fascina per lo que té d'enigmàtic, de misteriós i de no resolt. O sigui, que és un llibre que encara ara mos genera com una sèrie de molt bones vibracions i que, a més, mos demostra el poder de la paraula quan aquesta s'encarna en una obra de teatre.
Molt bé, doncs mira, tenim poesia, tenim narrativa, tenim teatre, i què més?
Doncs mira, a més, de totes aquestes qüestions, tenim el darrer volum, perquè, clar, m'havíeu demanat aquí quatre obres d'estiu. En aquest cas, tornarem a una novel·la.
Molt bé.
Ara, aquesta, podríem dir que aquesta seria la més accessible. La que tothom diria, ah, val, aquesta sí que m'enganxaré, perquè la gent dirà, mira, potser no vull llegir poesia, potser no vull llegir teatre i no vull llegir una novel·la dels anys 60. doncs jo diré, doncs, ara proposo una traducció. En aquest cas, estiraré cap a casa, que és la meva darrera traducció que he publicat, que és La campana d'Iris Murdoch. I per què recomano La campana d'Iris Murdoch a edicions de 1984? Primera, perquè és un llibre que refresca l'ànima. A més, hi ha un paper molt important de l'aigua. Aquesta aigua que també apareix a La tempesta de Shakespeare, aquesta aigua que també surt al mar i que surt a molts poemes de John Pye. Però en aquest cas, com que Iris Murdoch, una gran narradora i filòsofa, adorava anar a nedar, ella sempre introdueix el mar, l'aigua, els rius, els estanys, dintre de les seves obres i d'una manera fantàstica. No vull fer un desbudellament de trama, el que diuen en anglès un spoiler, explicant que hi ha una escena brutal en què hi ha un personatge que entra dins del mar i que passen coses que no t'esperaves. Sí que explicaré que és una història deliciosa d'una petita comunitat que és laica, que se crea al costat d'una abadia on hi ha un grup de monges i que volen accedir a aquestes persones que han fugit de la societat a una vida virtuosa. O sigui, volen acostar-se a Déu a través d'altres vies no contaminades per l'home, enmig de la naturalesa, amb autosuficiència energètica, etc. Però què passa? Aquesta pau queda alterada per l'arribada d'un personatge que es l'adora, que portarà el caos, la diversió, la sensualitat amb ella. I clar, és un llibre que tothom me diu que quan el comencen no el poden deixar, i he dit, és el llibre que heu de llegir aquest estiu.
Molt
bé. I hi ha hagut persones que, quan varen acabar les feines, pot ser juny, a principis de juliol, i ja els vaig dir, llegeix La campana, a veure què t'assembla. I ja m'estan arribant dient, és que me l'he acabada, me'n vaig anar un dia a la platja, vaig anar a la piscina, no vaig poder aturar, vaig estar tot el vespre, i és un llibre que emociona, que sedueix i que encanta. I per tant, recomano a tothom això, una lectura pot ser més lleugera, però no menys profunda. Perquè sí que és vera que ho explica tot amb molt de dinamisme, amb molta gràcia i amb molts esdeveniments, però també té molta densitat filosòfica, perquè hi ha molts conceptes sobre la cura, les atencions i l'amor, que és el projecte filosòfic que va tenir Iris Murdoch com a filòsofa. Un projecte que veu d'altres pensadores, com per exemple en Simone Weil, que diu que és prestar atenció a l'altre, cosa que necessitem avui en dia, que estem creant aquestes barreres d'odi, necessitem prestar atenció a l'altre perquè això ja és un primer acte d'amor. I La campana reflecteix aquesta manera de demostrar l'amor a partir de les coses més petites i mínimes. I per això crec que és un llibre que molt reconcilia en la condició humana.
Molt bé, doncs mira, una miqueta de tot en aquestes recomanacions. Jo et volia fer una última pregunta que és una mica polèmica perquè ja li vaig intentar fer a una altra escriptora que ve aquí també col·labora amb nosaltres i em va dir que aquesta pregunta era impossible de respondre. Però bé, jo ho intento. Si haguessis de recomanar només un llibre, un dels llibres que s'ha de llegir una vegada a la vida, podries contestar aquesta pregunta?
Mira, això és una miqueta en traïdoria,
sí.
perquè clar, si m'ho haguessis preparat jo podria haver anat barrinant en qualque
Efectivament.
Cosa. Efectivament. Però clar, m'ho demanes així d'improvisada i no ho sé. A veure,
d'acord.
Jo davant d'aquesta cosa
sí.
que me demanes
sí.
i darrerament que hi estic tornant, jo contestaria que crec que un llibre que tots hauríem de llegir és la Bíblia.
Molt bé, mira.
I tu diràs, Jaume, que és que ets creient, que ets que vas a missa. No. No, però sí que és vera que sóc una persona molt espiritual i jo trob que és un llibre universal,
sí.
Com també ho és, per exemple, el Talmud dels jueus o del Corà, que són aquestes obres que en un determinat moment de la humanitat unes persones varen decidir escriure per donar una miqueta de sentit a la vida. I clar, per què ho dic en això? Ho dic perquè vivim en una cultura cristiana. I això se pot veure quan visites qualsevol museu. Hi ha moltes persones que se'n van a visitar altres països del món, per exemple Itàlia, i aquesta cosa que mos uneix amb Itàlia no només és una història comuna, és també una cultura comuna, una cultura europea. I aquesta cultura europea passa per uns mateixos referents que en bona part s'han construït a partir de la religiositat. perquè tu quan entres a un museu i veus un quadre, pots que te representa una escena bíblica. I si ho sabem és perquè estem familiaritzats amb la Bíblia. I jo el que he anat notant els darrers anys és que, clar, com que cada vegada som una societat més laica i més atea, estem perdent aquests referents. I per tant jo recomano la lectura de la Bíblia, primera, perquè és un llibre divertidíssim, perquè és un llibre com Joc de Trons, que hi ha salvatgia, assassinats, homicidis, exterminis, hi ha sexe entre fills i mares i pares, bueno, hi ha sodomia, és que ho té tot, és un llibre que ho té absolutament tot. I després també té aquests punts de misticisme, que evidentment són la rehòstia, que ha influenciat, per exemple, autors com en Nikos Kazantzakis, que és un autor grec, que agafa l'última temptació de Crist, te refà la traïció de Judas i t'hi diu, no és que en Judas fos un traïdor, és que en realitat en Judas estimava tant a Jesucrist que el que va fer va ser donar-lo perquè l'executessin perquè el seu missatge arribés a tot el món.
Mira.
Per tant, i això també és increïble, no? Per tant, sí, jo recomano la lectura de la Bíblia perquè, primera, perquè li perdem la por, i segona, perquè continuem vestint una cultura comuna amb uns referents que, si no els anem recuperant, s'aniran perdent amb bastants. I, a més, perquè és un llibre molt divertit. I aquelles parts que no t'agraden, les passes. Com que és un totxo tan gros, dius, mira, aquest tros no m'agrada tant. Ja me'n vaig directament cap a en Lluc, me'n vaig cap a en Jeremies o me'n vaig cap a l'Apocalipsi. L'Apocalipsi, per exemple, és un llibre divertidíssim i, a més, reflecteix la realitat que vivim ara mateix amb el col·lapse de la massificació turística a les Illes Balears. Ara mateix estem a les pàgines de l'Apocalipsi.
Doncs mira, m'encanta, Jaume, aquesta interpretació i aquesta recomanació última de la Bíblia. La veritat que sí que és per pensar-ho, això de llegir-la. Jo no la llegiré mai i mira, ara igual m'animo. A més, crec que, bé, al final tots els valors com a societat occidental que tenim d'allà venen, no?, al final.
Exacte. Tots els valors i a més... tota la història és la nostra cultura. Hi ha filòsofs que han dit que tota la nostra cultura actual són notes a peu de pàgina a Plató i a la Bíblia. I tu penses i dius, ostres, doncs sí, no deixen de ser comentaris. Per exemple, l'altre dia, ara estic traduint una nova novel·la de Nairis Murdoch. I això ho explic perquè l'altre dia hi havia un personatge d'aquesta novel·la que parlava sobre l'angoixa. I jo vaig dir, crec que això, com que Nairis Murdoch era filòsofa i una gran coneixedora del terreny filosòfic, crec que és una referència a algun filòsof. I vaig estar investigant una miqueta i vaig veure que era en Kierkegaard, en Søren Kierkegaard, el filòsof danès, que té un llibre que se diu El concepte d'angoixa. Clar, i després analitzes totes les obres d'en Kierkegaard i totes són reflexions sobre la humanitat nascudes a partir d'episodis bíblics. Com, per exemple, el sacrifici d'Isaac. La gent no sap que, per exemple, en Abraham, Déu li va dir que havia de sacrificar el seu fill. Un fill que, a més, havia tingut de molt gran. O sigui, que ell era vell, ja podia ser avi, però no resulta que va tenir fill en aquell moment. La cosa que més estimava Abraham era el seu fill, en Isaac. Però era tan creient que se'l van portar per sacrificar-lo. I en el moment d'aquell segon que estava a punt de matar-lo, va baixar un àngel i va dir, no, ja has demostrat que faries qualsevol cosa, no cal que el matis. Això és un dels episodis brutals de la història, que de fet fa poc un escriptor català, que se diu Borja Bagunyà, ha fet un assaig a partir d'aquesta idea de l'obsessió, del fanatisme i de sacrifici no consumat, i en Søren Kierkegaard també li va dedicar un llibre que s'hi diu Temor i tremolor. I per tant, és important que tinguem en compte com a mínim aquests episodis de passada, perquè bona part de la filosofia, de la literatura, del cinema avui en dia, que remeten cap en això. I jo, per exemple, l'altre dia parlava amb una persona i diu, aquesta pel·lícula no me va agradar. I vaig dir, però a mi me va agradar molt. Però per què te va agradar? Perquè aquí agafo un concepte de redempció i de martiri que s'acosta a la Bíblia. Ah, no ho sabia. I ja li va agradar més perquè quan va tenir referents va tenir on agafar-se. Però vivim en una societat on cada vegada mos costa més tenir aquests ganxos i aquests referents on agafar-nos.
Doncs moltíssimes gràcies, Jaume Pons, per totes les recomanacions i per també recomanar la Bíblia i aquest missatge que has transmès, que és molt important. Moltíssimes gràcies, Jaume, escriptor, traductor i poeta.
Moltes gràcies a vosaltres i que passeu molt bon estiu amb aquests llibres o amb els que vosaltres vulgueu.
Adéu.